Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 4 minuts. Comença el punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Em resulta molt preocupant que encara ara, en aquest context econòmic que travessem, no siguem capaços d'entendre que el diner ràpid i fàcil és el que ens ha portat bona part dels problemes que tenim. Seguim pensant que una inversió milionària ens pot ajudar a sortir de l'atzucac. Veiem el món des d'una visió parcial, purament numèrica i material. Considero que la veritable prosperitat és aquella que pretén que totes les parts d'una societat en surtin guanyant, però sobretot crec que és aquella que s'obté de les bones idees i que busca servir i ajudar. El lucre té un impacte destructiu inqüestionable sobre les persones i el territori. Ho veiem cada dia i, malgrat això, seguim així. Per tot això, demanaria a les autoritats del nostre país que, abans d'acceptar l'operació del complex d'oci a casa nostra, reflexionin profundament sobre el veritable sentit de la paraula prosperitat. Tinc l'esperança que potser així entendran que no podem tenir diners a la nostra butxaca extrets del joc i del vici d'uns quants. Això seria perversió i mesquineria, tot el contrari del que necessitem per posar punt i final a la crisi. Avui, que per cert, el senyor Adelson estava per aquí, pel Delta del Llobregat, fent uns toms. En fi, que benvinguts al Punt ORG, programa d'acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència, oferint propostes per canviar el món a partir de les petites accions diàries, quotidianes. I que, per cert, que avui fem el darrer programa de la temporada. A partir de dilluns que ve s'emetran redifusions. I avui parlarem amb en Lluís Romaní, que és pedagog Waldorf, i és que només l'educació ens pot fer lliures i ajudar-nos a posar les bases d'aquest món millor que tant ansiem. Això són els continguts d'avui, però com ha de ser aquesta educació? Doncs tot seguit. També parlarem del nou tractat de comerç d'armes que s'ha d'adoptar aquest mes de juliol a les Nacions Unides. Per què és tan necessari un tractat així i què hi podem fer nosaltres perquè finalment el text sigui sòlid i eficaç? Ens respondrà aquestes preguntes i a d'altres que li farem al Jordi Armadans, el director de la Fundació per la Pau. Amb els amics d'Orgànic parlarem de la camioneta bio, tindrem la peça musical de la Maria Sierra i el Fede Kuffer, com sempre, amb l'espai d'esport i de pau. En aquest darrer programa de la temporada, des d'ara i fins les 9, amb el Mario Ramírez de les Vies de So, i qui us parla, el meu nom, Joan Ortiz. I acabo de citar-lo. El tenim aquí, Fede Kuffer, bona nit.
Molt bona nit, Joan.
Que avui també s'acomiada la temporada.
S'acaba la temporada, no?
I veurem què passa la següent. És una incògnita. És com el resultat del final d'un partit.
Sí, és
que no han passat els 90 minuts.
Exacte, és com la incògnita del Tito, a veure què passa a l'Eurocopa, també.
Això mateix.
Una mica de tot.
En qualsevol cas, Fede, t'escoltem.
S'acaba la temporada, darrer programa, darrera secció. Durant aquest any hem vist en aquesta secció la cara lletja de l'esport. Hem parlat de les actituds d'alguns esportistes que poc a veure tenen amb els valors que haurien de ser propis de l'esport, de l'utilització de l'esport amb fins polítics, de la màxima de guanyar sigui com sigui, sense respectar les normes escrites i no escrites de la competició. I també hem parlat de les passions irracionals per part d'alguns aficionats que fan accions detestables al voltant d'un esdeveniment esportiu. D'altra banda, trobem l'altra cara de l'esport, aquella que serveix com a exemple pels aficionats. L'esport que crea vincles i espais de convivència entre diferents col·lectius. Els esportistes que busquen competir al màxim nivell sense incomplir les normes i respectant els adversaris. Aquells que se superen a si mateixos a través de la competició o les reivindicacions realitzades per esportistes en diferents competicions en contra d'injustícies socials. Al llarg de l'any hem vist exemples de les dues cares de l'esport. A la mateixa Eurocopa, que s'està celebrant aquests dies a Ucraïna i a Polònia, el capità de la selecció d'Alemanya ha criticat el govern d'Ucraïna per l'empresonament i el maltractament de l'exprimera ministra d'Ucraïna, Yulia Tymoshenko. Algunes seleccions han visitat el camp d'extermini d'Auschwitz i han rendit homenatge a les víctimes del nazisme. Però, d'altra banda, durant aquesta Eurocopa hem patit les actituds intolerables d'alguns ultres que res a veure tenen amb el món del futbol. L'esport és un model pels aficionats. El poder de l'esport radica en que es pot visualitzar problemàtiques amagades i aconseguir canvis en la societat. Mandela va aconseguir amb el rugbi unir tot un país que anys enrere estava dividit política i racialment. A Sud-àfrica, els periodistes esportius van visualitzar durant el Mundial del 78 les barbaritats perpetrades per la dictadura argentina i més recentment, com dèiem, s'ha fet més notori el maltractament que està patint Yulia Tymoshenko a Ucraïna. Ara a l'estiu arriben els Jocs Olímpics de Londres i l'esport serà el gran protagonista durant unes setmanes. Serà una oportunitat per veure esportistes anònims que porten esperant aquest moment molt de temps. No són tan famosos com altres esportistes, però sí que són exemples per la societat pels seus sacrificis constants. Esperem que a Londres regni el fair play entre els esportistes i que les màximes olímpiques de joc net es respectin. El que sí sabem és que els Jocs Olímpics començaran amb mal peu a causa dels patrocinis de dubtosa credibilitat com el de Dow Chemicals, empresa que no vol fer-se responsable de les indemnitzacions milionàries de les víctimes del desastre d'Opal a l'Índia l'any 1984, on van morir 20.000 persones a causa d'una fuga de gas tòxic. Els Jocs Olímpics de Londres seran un exemple per veure quin és el poder de l'esport. Esperem que la cara de l'esport que ens agrada sigui l'única protagonista.
És veritat fer això de, a més que hi ha una doble cara, i a mi el que em preocupa més és que moltes vegades convertim l'esport en un opi del poble, que es diu, no? En el que hi acabem abocant totes les nostres més baixes passions, no?
Sí, o per distreure el poble, no? A l'Eurocopa sí. Ho veiem, no? Amb totes les problemàtiques que tenim, això ho hem comentat algun cop aquí al programa, amb totes les problemàtiques que tenim avui en dia, doncs l'Eurocopa és l'únic que estem veient a la televisió, no?
I el que cobren els jugadors, també.
Bueno, això ho hem parlat, no?
Sí, ho hem parlat.
La distància, no?, que hi ha entre els jugadors amb la societat, no? Tant per salaris com per preocupacions del dia a dia.
Va haver-hi una iniciativa civil que demanava que, en el cas hipotètic de que Espanya guanyés l'Eurocopa, les primes dels jugadors es destinessin a finalitats socials.
Sí, però no crec... Però clar, això hauria de sortir del futbolista, no?
Sí.
Del que ho rep. No ha de ser no ha de ser com imposat per nosaltres. Hauria de ser normal per part del futbolista, que guanya milions i milions d'euros, doncs dir, mira, aquesta prima, doncs, per aquesta...
Sí, però ara que s'ha fet la proposta, si es dona el cas, l'hauran d'acceptar. No sortirà d'ells, però si sortirà d'ells, si l'accepten o no, vull dir, estaria bé. Bé, en qualsevol cas, això és fer molt... Moltes hipòtesis al compte de la gatera i encara no vull dir...
Encara han de guanyar.
El dilluns que ve ja se sabrà, no?
Em sembla que juguen el dilluns que ve.
Se sabrà dir que qui guanya l'Eurocopa, no? Perquè...
Em sembla que, que és el cap de setmana a la final, però no estic 100% segur, però em sembla que sí.
En fi, Fede, moltes gràcies per tota aquesta temporada de reflexions unificant l'esport i la pau i donant-nos aquesta cara que sí que ens agrada, que és la dels valors que desprèn.
Sí, ha estat un plaer.
Que tant han estat prostituïts. Pel comerç, pel negoci, pel interès...
Però bueno, el que comentàvem, no? A vegades es troben aquests valors i altres vegades doncs, el comerç, el capitalisme, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí,
els valors més...
L'interès.
També es troben al món del futbol, de l'esport en general.
I tots aquests valors que ens agraden són els que ha posat el Fede aquesta temporada sobre la taula. Moltíssimes gràcies, bon estiu, bones vacances i seguim en contacte.
Igualment i moltíssimes gràcies, Joan.
Bona nit.
Adéu.
1ORG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, esteu escoltant el Punt ORG després de parlar amb el Fede Gúfer, l'únic programa radiofònic que té la fórmula per canviar el món. Ei, ho diem així, I és que som, a més, el premi a la millor proposta d'innovació segons Ràdio Associació de Catalunya per aconseguir un nou model de programa que apunta a l'anàlisi crítica del sistema en què vivim a partir de l'acció ciutadana i el canvi social i microfinançat per la mateixa audiència. La Mariona, el Joan, la Montserrat, la Marisol, la Maria del Mar, Esteve, Rosa, José Miguel, Joan, Mònica, Ginet, Nina... Elisabet, Albert, Òscar, Eulàlia, Clàudia, Bernardo, Teresa, Néstor, Maria, Paco, Laura, Margarita, Prieto, Josep Maria, Maria, Jordi, Alfred, Nina, Anna, Esther i Alfons són alguns dels noms de les persones i de les entitats que han posat dels seus diners per ajudar-nos en el finançament del programa, la solidaritat i la cooperació que ens fan ser cada dia millors. És una de les coses que té. I, per cert, que moltes gràcies a ells. Recordeu que el dissabte 30 de juny, aquest dissabte que ve, els mecenes del Punt.org esteu convidats, els que ja ho han confirmat, a les 11 del matí a la Sagrada Família en una visita guiada i gratuïta. I el que fem ara és parlar amb una de les altres persones que també ha fet possible des de la Fundació per la Pau omplir de continguts aquest programa, que és el Jordi Armadans. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
És que ara ho pensava, Jordi, que una cosa són la gent que ha estat recolzant el programa i els oients i tot, i després les persones que també el fan, i que són aquells que us truquem i sempre esteu a disposició per parlar i que també us ho agraïm,
Nosaltres us agraïm l'interès per aquests temes i per aquests continguts.
Doncs mira, i per què truquem al Jordi? Ho dèiem fa un segon en el sumari, que del 2 al 27 de juliol se celebra a la seu de les Nacions Unides una conferència per l'adopció d'un text que estableixi un tractat nacional sobre el comerç d'armes. Amb quina finalitat, què hi ha tingut a veure la societat civil en la proposta d'aquest tractat i què podem fer nosaltres per implicar-nos en la qüestió? Són algunes de les preguntes que ara respondrem amb en Jordi Armadans, que és el director de la Fundació per la Pau. I bé, Jordi, m'imagino que hi anireu cap allà als Estats Units, no?
Sí, tot i que no tota la conferència, que dura un mes, i per tant és pràcticament econòmicament, financerament i temporalment inviable ser tota la conferència, però bueno, hi ha gent dels Estats Units que estarà les primeres setmanes i alguns de nosaltres anirem cap a la part final per reforçar la pressió i també per veure com es va enfocant al final del text de la conferència i, per tant, quins resultats poden sortir-ne.
Mm-hmm. Però de quina manera podeu fer pressió allà? Com funciona això? Explica'ns-ho.
Bueno, s'ha de dir que la pressió principal és la que ja hem anat fent durant tot aquest temps, és a dir, d'anar perseguint...
I que encara es pot fer o no?
Sí, sí, de fet, el 27, és aquest dimecres, presentem una mica doncs, la part final de la campanya i hi haurà, diran totes les persones que s'han adherit, entitats, organitzacions, i per tant, les persones que vulguin adherir-se a la campanya encara ho poden fer a través de la web de la Fundació per la Pau, poden accedir, poden signar reclamant un tractat, i si són d'alguna organització o alguna associació poden també enviar-nos el seu suport. El cas que es tracta és que es noti que hi ha molta gent, moltes organitzacions que estan preocupades pels impactes gravíssims que té el comerç d'armes, el descontrol de les armes i que per tant reclamen al món, als governs i als líders mundials que facin doncs, una acció sensata i que és posar ordre a tot aquest context. No? Això és el que és prioritari, això és el que hem anat fent durant tot aquest temps i la part final, que és la conferència, del que es tracta és d'entrada de que els governants i els diplomàtics que són allà siguin conscients que hi ha una orella, no? Hi ha un ull que els mira de la societat civil i per tant el que diuen o deixen de dir no queda en l'oblit, és a dir, que per tant si hi ha un diplomàtic representant d'un govern doncs, que posa aigua al vi o que vol fer descarrilar el procés del tractat, doncs, bueno, doncs en serem conscients, diguéssim, no? I si hi ha algun altre que hi aposta, doncs també en serem conscients. I que per això és el principal, a banda, cada dia en funció de com vagin les negociacions o com vagin els temes a discussió, doncs insistir més en un aspecte que potser que ha oblidat o intentar que hi hagi un acord de màxims, és a dir, intentar pujar el que seria el punt mig denominador comú. Això ho anirem veient en funció de les negociacions de cada dia.
Una mica sí que ens has explicat quin és l'objectiu, que és en definitiva que hi hagi una mica de control, sobretot davant d'aquest fort impacte que té el comerç descontrolat, però la pregunta que trasllado és hi ha possibilitats de que es descarrili, doncs? És a dir, què és el pitjor que pot passar, per entendre'ns? I home, no és que vulgui cridar el mal temps,
sí,
per
sí,
favor.
Sí, no. Hi ha una majoria d'estats del món que aposten perquè hi hagi un tractat amb matisos, però que més o menys seria com el que demanem des de la Fundació per la Pau i des de totes les ONGs de la campanya Armes sota control.
Entre aquests països i el nostre o no?
Sí, tota la Unió Europea en bloc, d'alguna manera, amb més o menys entusiasme, està, diguéssim, en el conjunt d'estats del món que diuen que s'ha d'anar cap a un tractat que reguli comerç d'armes, no? Llavors hi ha una sèrie de països, no molts, però sí significatius, que estan més refractaris, més freds, i per tant aquí hi ha una tensió. Llavors en funció de com vagi la tensió, doncs el tractat pot ser més així o més aixà. I si la discussió és molt forta i no s'arriba a conclusions, podria ser que hi hagués, fins i tot, és l'escenari menys probable, però podria ser que s'arribés a un nou acord, fins i tot, no? Per tant, de perills en tenim, òbviament, com tota negociació que hi ha en aquests àmbits, no se sap el resultat. Per això nosaltres volem apretar, i hem apretat tot aquest temps, perquè hi hagi una mica de pressió social, perquè els governants, els diplomàtics, siguin conscients que n'han de sortir amb resultats positius d'aquesta reunió.
No cridem al mal temps, faltaria, però escolta'm, i quina és la posició dels grans que no són de la Unió Europea en exportar armes, és a dir, Estats Units i Xina?
Bueno, diguéssim que és un habitual. De les quatre reunions preparatòries que hi ha hagut fins ara, podem dir que Rússia i Xina han tingut un paper molt fred, molt crític. molt intentant que el tractat es concebés com una cosa, com una guia d'orientacions, però no realment un tractat vinculant en sentit jurídic del terme, no? Per tant, doncs, sempre que s'ambicionava una cosa molt interessant, doncs, baixaven una mica les ambicions. Els Estats Units ha tingut un paper bastant silenciós, tot i que sabem que no és massa entusiasta de que s'aprovés aquest tractat. I després hi ha països claus dins el món àrab i islàmic que han tingut un paper també molt, molt allunyat, no?, del que seria l'aprovació del tractat, com el cas del Pakistan, d'Egipte, etcètera, etcètera. Llavors, bé, ja sabem que, doncs, que hi ha aquestes reticències, que a més tenen una traducció amb altres afers a nivell internacional i també, per exemple, el paper que està tenint Rússia i Xina venent armes al règim de Síria. Que, bueno, hi ha una sèrie de coses que hi són i que, per tant, no es poden obviar.
En qualsevol cas, sí que penso que és un esdeveniment d'enhorabona, perquè tot plegat parteix de la iniciativa civil i, a més, n'hi haurà una altra de feta civil que tu l'apuntaves, és aquest dimecres, dia 27 de juny, que com que és en el mercat, que es venen les fruites i les verdures, també es farà en el mercat una venda simbòlica, no? M'imagino, d'armes, va per aquí la cosa?
Sí, la idea és presentar una mica el contingut de la campanya a la part final i alertar, doncs, perquè això es farà tot el món, és en moltes ciutats del món, i alertar tot el món de que, bueno, que hi ha aquesta conferència i de que s'han anat sortint resultats, no? Però, òbviament, per exemplificar el gravíssim descontrol de les armes, que no tenen cap mena de regulació mundial, a diferència de productes alimentaris, culturals, de tota mena, bueno, volem fer una petita paròdia en un mercat en el sentit que és absolutament accessible i fàcil, doncs, comprar armes i vendre armes, no? Això i per això volem alertar-ho.
Al Mercat de la Concepció, dimecres a les 11.
Sí, no és un acte públic en el sentit de que convoquem a la ciutadania, bàsicament és per la premsa, perquè...
Aquest detall no el tenia jo.
Sí, perquè ara no hi ha moltíssima generació, perquè en principi tampoc no està previst res més especial que donar a conèixer els mitjans de comunicació, que són aliats en aquesta campanya, doncs... la part final de la campanya, els nostres requisits, les nostres demandes i com està la situació just a l'inici de la campanya, de la conferència.
Queda clar. Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I fins la propera, que vagi bé.
Igualment.
Bona nit.
.org, Canvi Social i Acció Ciutadana.
Amigues, amics, canviem de tema i ho fem parlant d'educació, perquè tan important és l'educació que fa anys algú va dir que el o la mestra havia de ser una persona amb una visió àmplia de les lleis universals. De les lleis universals, això. Què vol dir això? I que, a més, sobretot en els graus elementals, és del tot imprescindible que la persona que ensenya estigui vinculada amb els més elevats ideals de la humanitat. Caramba! Tot plegat, retallant els pressupostos d'ensenyament, canviant les lleis, modificant els temaris i convertint les escoles en un negoci més que no pas en una inversió de futur, no només econòmica, tendim a pensar que el sistema ens deseduca expressament. Això ho penso, si m'ho permeteu, per sotmetre'ns millor. Avui, però, al punt ORG ens volem preguntar com ha de ser una educació que ens faci lliures i que ens ajudi a la construcció d'aquell món que tant ansiem. Lluís Romaní, bona nit.
Hola, bona nit.
El Lluís Romaní és pedagog Waldorf, benvingut. I moltes gràcies.
Gràcies, encantat d'estar
aquí. No sé si vol afegir alguna cosa més això de pedagog Waldorf, perquè igual es podrien matisar en altres coses, no? O no?
Sí, pedagogia és una cosa molt àmplia, no? Però una pedagogia, diguem, ben entesa, es basa en una filosofia, en una visió del món, en una imatge de l'ésser humà, no? Així és àmplia en l'espai i també en el temps, no? La història és una qüestió com evolutiva. I llavors això de, sí, pedagogia, doncs podria ser una aplicació pràctica d'una visió del món o una filosofia.
I a més, si m'ho permet, que estava mirant aquests dies a veure si trobava coses a internet i tot... Diu alguna cosa així com que especialitzat o molt, molt dedicat a... No sé com ho diu, però parla de la qüestió auditiva. I no sé exactament a què es refereix. I m'ha picat la curiositat, si m'ho permet.
Auditiva?
Sí.
Sí, molt apropiat per la ràdio, això.
Sí, a més això.
Bé, és una mica fer consciència dels sentits, no? En la pedagogia aquesta, Waldorf, que, bueno, doncs... Una de les bases, ja sobretot amb els petits, és afinar els sentits. i a mesura que es van fent grans, doncs anar-ne fent consciència, no? De que aprenem a través d'això, d'aquestes finestres que en diem els sentits, que el sentit de la paraula deu tenir aquest sentit. I llavors, és a dir, d'alguna manera, els sentits serien, en definició de Rudolf Steiner, que va ser el que va inaugurar aquesta escola, aquesta pedagogia, doncs serien les finestres que ens comuniquen el jo individual amb el que no és el jo, és a dir, el món. I en aquest sentit, els sentits serien un instrument d'investigació ja des de que el nen és petitet. I en aquest aspecte també podríem dir, modernament, que els nens, pràcticament des que neixen, són científics. Perquè la ciència, ben entesa, seria investigació. Dels jos individuals que investiguen el món.
Ara anirem a entrar en totes aquestes qüestions perquè no tenia previst, diguéssim, començar directament amb la filosofia. Jo, no, però em sembla molt bé, és a dir, els convidats aquí són benvinguts de començar a desenvolupar el tema per allà on vulguin, faltaria més. Però jo volia començar amb una anècdota d'un nen de 6 anys que al sortir de l'escola li pregunta a la mare quant temps falta perquè arribin les vacances. I fa molts pocs dies que han estat les vacances de Setmana Santa. Anem bé? La pregunta és aquesta, no? I això, diversos nens ho diuen.
Sí, bé, sí, els meus fills també ho diuen. Ells volen saber el que vindrà, no? I també ja saben que després de la tardor ve l'hivern i les estacions són molt importants, no? Hi ha aquest aspecte que ja el veuríem positiu. Ara, l'aspecte que podria tenir negatiu és quan s'acabarà aquesta tortura de l'escola.
Bé, jo ho deia una mica en aquest sentit, no? Perquè precisament l'anècdota de la que parlo era un nen que tenia ganes d'acabar l'escola quan precisament acabaven de passar les vacances de Setmana Santa, no?
Aquesta és la qüestió, diguem, una mica tràgica, que hi ha en el fons, no? De tota l'experiència que hem tingut de les escoles normals, tant si són...
De les línies que siguin.
Públiques, privades, concertades, etc. De les línies que siguin, no? Però això és general, no? Això és el que molts ens ha impulsat a investigar altres línies pedagògiques, si és que en quedava alguna, que no fos d'abans de la guerra, que és el temps de la República,
sí.
Que ens han arribat ecos o inclús persones. Doncs a veure si això era possible, i hem descobert que sí.
Doncs entrem. Com hauria de ser aquesta educació... perquè fos òptima, perquè aconseguíssim viure en un món millor d'alguna manera. Difícil pregunta, però en aquesta línia treballen, no?
Sí, ho intentem. I de fet hi ha experiències amb escoles d'aquestes a molts països, i aquí també està començant, i és molt interessant, no? Perquè es defineix una mica com educació cap a la llibertat, no? No educació en la llibertat o lliure, perquè en principi se suposa que hem d'investigar què és això de la llibertat. I no sabem què és, no? Precisament l'obra fonamental d'aquest filòsof Rudolf Steiner va ser aquest, la filosofia de la llibertat. I comença amb la pregunta, som lliures? O què vol dir això? O en quin aspecte en som, en quin no? Com es pot anar conquerint de mica en mica, no? I això és una mica la línia de fons que hi ha en aquesta pedagogia, que és com podem ajudar, en aquest cas en els nens, però hem de començar per nosaltres mateixos autoeducant-nos a seguir aquest camí cap a la llibertat, que voldria dir, a veure, llibertat però amb consciència i passant a l'acció, és a dir, creativitat. Creativitat en tots els aspectes, no? Si volem anar cap a un món que no és el que tenim, hem d'innovar. I això com es fa? Si ens donessin un programa ja fet de la innovació, ja no seria innovació.
Innovació, clar.
Aquest és el problema etern, no? Llavors, la llibertat aquesta, que seria com un full en blanc, hi ha molta gent que s'angoixa davant d'un full en blanc, tant si s'ha d'escriure com si s'ha de dibuixar, no? Però, curiosament, els nens no s'angoixen. I com més petits, menys s'angoixen. O sigui que en aquest aspecte venen ben preparats. Llavors és l'escola i els mestres i els pares i els que tenim ja, hem estat educats en la por, els que no sabem què fer. si deixar-los lliures de límits, on posar-los, canalitzar-ho, no. I aquest és un aspecte, no, que no està resolt, no? I en aquestes escoles s'intenta resoldre, no?
Però això es fa a través d'assignatures o no? Perquè, clar, vostè em parla de la creativitat i ara no sé quantes hores es fan de plàstica a la setmana, però igual se'n fan dos i se li diu així, se li diu plàstica, i de música potser només se'n fa una, no?
No, de música se'n fa cada dia.
Potser en una escola...
Parlant de l'auditiu, de música se'n fa cada dia.
D'acord, molt bé, bona observació. Però com a, entesa com a assignatura, eh? Em referia ja a assignatures o no?
A veure, sí, però no està tan compartimentat, no? És a dir, en el que és el preescolar, això va per septenis, no? Cada 7 anys el cos humà es renova, això ja és sabut, no? Uh-huh. Llavors el primer septeni...
No, però expliquem-ho, perquè igual ja hi ha gent que no entén el concepte del... Bé, septeni sí, cada 7 anys, d'acord, però això que el cos es renova cada 7 anys, això està demostrat científicament, i estem parlant que del cos físic, del cos emocional, de tots alhora, de...
Ahà.
Pregunto.
Doncs, no, en fi, progressivament, això, no? Ah. Sí, hi ha cos físic, hi ha cos emocional, això ara ja és sapigut i es fa atenció a l'educació emocional, no? L'educació del cos físic es fa bàsicament en el primer septeni, no? És quan el nen aprèn, doncs, a posar-se dret, a caminar i a ser conscient, no?, de que existeix un món físic, no només un cos, sinó el món al voltant també és això que en diem físic, que ho descobrim pel sentit del tacte, bàsicament, i de la vista, no?, i de l'oïda, en els sentits així. Però, de fet, és un misteri que el donem per suposat, perquè se suposa que tot és matèria, aparentment, no?, segons la visió moderna, però això que en diem matèria, doncs, depèn de com tinguem els sentits, no? Uh-huh. I el nen, doncs, viu en un aprenentatge. El nen petit es concep que és una consciència que apareix en l'escenari del món i hi ha un món físic, però ell no el coneix. És una emocionalitat, o en podríem dir una ànima, que està descobrint això de la matèria, no? I llavors, en aquest aspecte, es fa molta atenció als sentits i als ritmes i a que es vagi adaptant al temps i a l'espai, no?
I aquí és quan em deia que les matèries, les assignatures, no són tan compartimentades com a les escoles.
El primer septeni, o, bueno, depèn dels països, a veure, aquí als 6 anys ja s'ha acabat el primer septeni, es veu.
És veritat.
Perquè els polítics compten d'unes maneres molt estranyes. Després la secundària també, es veu que el segon septeni s'acaba als 12 anys en comptes dels 14. Bé, haurem d'anar a estudiar de nou les matemàtiques, però potser no. Les setmanes encara tenen 7 dies, però bueno, no, o 5. No? Però en fi.
I de notes encara n'hi ha 7.
I llavors, 7 notes. Si no som dodecafònics, sí. Llavors, amb els d'això, en el primer septeni no hi ha pròpiament assignatures. Hi ha una mica, podríem dir, racons o ambients, no? Hi ha alternança, perquè aquí sempre es treballa en polaritats, així com en el món polític sembla que també, dret, esquerra...
Sí, és veritat.
I tot això, dalt i a baix. Està bé considerar-ho com a polaritat, no?, en comptes de dualisme. Que si jo només sóc de dretes o només sóc d'esquerres, llavors no funciona, necessito l'altre, no?, la polaritat, o si sóc home necessito dona, no? I així és, no? Això els taoistes ho tenen claríssim, no? Però aquí potser n'hem de fer consciència, això, de que amb les polaritats són interessants perquè sempre es troba el tercer element, que és el que mou. El que es mou, no? Amb una bicicleta tens el pedal dret i l'esquerra, llavors pots fer-la moure. I aquí també, llavors, en la pedagogia, en el jardí d'infància, en aquests 6 primers anys, es juga, s'aprèn jugant, bàsicament, perquè al jugar hi ha alegria, i és un instint natural del nen, afortunadament, no? I llavors hi ha alternança de sortir a fora i de entrar cap a dins a l'aula, no? O sigui, el recolliment i després l'expansió, no? Que tots teníem el pati, no?, el recreo. Doncs vinga, ara sortim a fora i llavors hi ha una explosió tremenda perquè havíem estat enganxats potser 2 hores allà immobilitzats. No? Doncs això es té en compte que estigui més equilibrat. No? Aquests moviments que són anímics i lligant-lo amb lo físic. No?
Les classes són d'una determinada manera o no? Perquè recordo en un postgrau que vaig fer a l'Autònoma que el professor va dir res de tarimes, aquí tothom al mateix nivell, es posaven les classes en cercle perquè no ens veiéssim, diguéssim, d'esquenes, i el professor es posava a la mateixa altura. No sé si és una cosa més o menys semblant.
Sí, això és una mica l'arquetip arquitectònic de l'ideal social que hi ha, no? Jo també, quan em conviden amb una taula rodona i me la trobo quadrada i a dalt d'una tarima i tot el públic confrontat, doncs no sé què fer. Explico xistes. A veure quin dia aconseguim fer aquesta forma, ja universalitzar-la. La forma de cercle, en molts llocs hi és, però encara no està generalitzat. A les universitats i a les escoles no, sempre és frontal. No? Això. Llavors, el que deies tu d'assignatures, això començaria en el segon septenni, que és pròpiament l'escolar, no? Quan es comença, diguem, la primària, no? Sí. Els 6 cursos aquests que hi ha ara, espero que un dia tornin a posar-ne 8, perquè almenys arribaríem fins a la pubertat, perquè això són unes etapes...
És veritat, ara el 6è acaba i es comença amb l'ESO i abans era fins a 8è d'EGM.
Sí, això ho vam fer a conveniència conveniències econòmiques dels polítics i coses d'aquestes, sempre fan... Bueno.
Llavors sí que en aquest septenni comencen les assignatures.
Llavors sí, però es comença sempre a la primera hora del dia cantant o recitant algun poema, perquè... En fi, els nanos acaben de despertar-se fa poc i encara estan així mig en somnis, en el món aquest curiós que estem durant la nit, que no sabem ben bé què és, oi? I llavors despertem i llavors per entrar millor, en lloc de tiurrar-nos de cafè o bollicaos, doncs llavors hi ha això, no? Bé, antigament doncs, tocaven els himnos nacionals i aquestes coses, oi? Però aquí es fa una música més apropiada, I de vegades algun poema relacionat amb l'estació de l'any o amb el dia que fa, per exemple, i que sintonitzi, no? El món aquest exterior amb l'interior aquest que encara està mig adormit, no? I que vagi despertant progressivament i sense un tall brutal, no? Llavors, això pot durar ben bé mitja hora, eh? I després hi ha l'assignatura principal, que és la matèria principal, que pot ser... pot durar 2 hores i dura durant 4 setmanes ben bé. N'hi ha que els fan durar més o altres menys. I llavors s'immergeix tota la classe en aquella assignatura durant un període bastant llarg i llavors és com per immersió, no? S'aprèn d'una manera més vivencial, allò.
Això anava a dir, d'alguna manera no entra per llegir uns apunts, sinó que entra per viure allò del que s'està parlant.
Sí.
I com es viuen les taules de multiplicar o com es viu les capitals del món o la història, no?
Sí. Les taules de multiplicar doncs es viuen amb figures geomètriques, amb danses.
Caram.
Nosaltres a la nostra època només... jo encara em sé la música, no? Allò, nan, 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 però de vegades la lletra se me'n va. Doncs això, doncs una mica així, no? Amb una cosa sensible i que sigui una mica divertida i agradable i visual o auditiva al mateix temps, no? I si pot ser, doncs, en moviment, molt millor, perquè tots sabem matemàtiques i geometria, però no sabem que ho sabem, no? Si no, no ens aguantaríem drets, no? O no, jo no et podria donar la mà perquè no l'encertaria. Llavors, tot això s'intenta posar en viu, simplement fer consciència del que són les matemàtiques, la geometria i totes aquestes coses tan difícils, no? La llengua també s'aprèn, no? D'aquestes maneres, les llengües, que aquí en tenim diverses, no? Doncs a base de cançons, recitacions, coses agradables, no? I va entrant com rítmicament la cosa, no? És a dir, lo fonamental, si en el primer septenni seria... la qualitat de lo sensorial, també, lo tàctil és molt important, per exemple, els materials naturals, llanes, fustes... El segon septenni seria l'art. Mm-hmm. El primer septenni s'assegura, diguem, l'estar bé en el món, amb el propi cos, el sentir-se segur sensorialment i el sentir-se naturalment acollit per la mestra,
l'entorn,
les jardineres d'infants, se'n diu jardí d'infants amb la tradició aquesta germànica, no? Que el món, la natura, és com un jardí. Hi ha natura, però està cuidat, és amable, o s'intenta que ho sigui, no? Llavors, el concepte és aquest. Una mena de paradís terrenal, eh? Pot semblar ingenu, però bueno, una miqueta no està malament. Tothom que pot, de seguida es munta el jardinet de casa, oi?
Sí, doncs, és veritat.
I després, en el segon septenni, ja s'entra en el món de l'intel·lecte, perquè ja s'està preparat, un cop hi ha hagut el canvi de dentició, ja hi ha unes forces que s'alliberen per intel·lectualitzar, llavors ja es pot començar a llegir i escriure. Això es fa tard, eh? Si es pot, s'espera fins als 7 anys. Si t'obliguen als 6, doncs comences a fer uns dibuixos de lletres i surten unes historietes molt, molt divertides de cada lletra, però és més aviat pictogrames, són dibuixos, no? Com ha fet la humanitat quan ha anat evolucionant, que ha passat pel, no? pel pictograma, ideograma, i després ha arribat a l'abstracció, no? Doncs una mica se segueix l'evolució que ha fet la humanitat, la segueix el nen, també. Això és una llei fonamental, no? Així és evolutiva, també. I llavors doncs, es va introduint dintre d'aquest món intel·lectual que normalment és massa precoç i, diguem, elimina moltes facultats creatives perquè és com massa fred, no? I massa rígid. Doncs això s'introdueix d'una doncs, manera artística. Lo fonamental és l'art i l'estètica en aquest segon septenni, que és quan s'aprèn realment a fer servir l'intel·lecte i les diferents matèries aquestes.
Ui, però això no és productiu, això no serveix perquè el nano ràpidament aprengui a resoldre problemes matemàtics, de física, de química. Bé, potser aprèn a resoldre els problemes de la vida, no? O com va això?
Sí, sí, no aprèn a resoldre cap problema d'aquests artificials que ens posen, no. No, va més lent, això, eh? Va més lent, més progressiu, més tranquil. Ara jo sempre dic, arriben al mateix, arriben a la crisi i a l'atur i arriben a la mateixa velocitat que els altres, eh?
Mm-hmm. Però en canvi, quan han de fer, perquè clar, després del segon septenni, si a Catalunya, a casa nostra, no hi ha un lloc on poder seguir prolongant els estudis, els hi toca entrar a l'institut, com funciona aquesta adaptació?
Doncs com es pot. Ara ho estem preparant, la secundària, perquè això és progressiu, tots els països ha sigut així, no? Totes les escoles.
No, però avui dia, als nanos els hi costa o no després anar a l'institut?
Quan han de canviar, en aquest cas, no? Que és, clar, és provisionalment no ens donen permís encara a secundària, perquè falten coses, sempre. Però i els que han de sortir, bueno, jo tinc fills que han sortit i han hagut d'anar a fer la secundària a l'institut, i fins ara no hi ha hagut cap drama. En aquests moments són més creatius inclús que altres. En cas, els hi diverteix i tot haver de tenir llibres, que abans no tenien llibres, se'ls feien ells, i els hi diverteix inclús tenir exàmens i que els hi posin notes. Diu, mira, sembla un concurs de la tele, això. Perquè abans no n'havien tingut, de notes quantitatives. Es feia un seguiment, bueno, qualitatiu, no? Uns informes, doncs, gairebé literaris, no? Qualitatiu, en lloc de quantitatiu. I això els hi sorprèn i encara els hi agrada, no? Jo no he vist cap trauma, almenys amb els que tinc més propers, eh?
I perdoni'm, això és Finlàndia? Aquest sistema?
A Finlàndia passa que...
Bueno, perquè sempre se'ns ha parlat del model finlandès.
Sí. A Finlàndia hi ha un truco, que és que la pedagogia aquesta Waldorf, doncs, bueno, al ser un país petit i per casualitat, doncs, hi ha hagut uns assessors de la reforma educativa que tenien els estudis d'aquesta pedagogia i després no ha constat, diguem-ho així, però vaja, hi ha molt d'això, a part de moltes tradicions que tenien allà, que les han conservades, perquè han conservat la identitat de país, inclús, diguem, una mica apartat de Suècia, quan han pogut, i el tenien al costat, no? I llavors, per exemple, aquesta tradició de no començar a llegir i escriure fins als 7 anys, no? Que sembla molt antic i bueno, no han entrat dins d'aquests experiments que han fet molts països, que ara ja els estan retirant, de començar a intel·lectualitzar els nanos com més aviat millor, no? Perquè han vist que les conseqüències de la precocitat, doncs, són negatives, no? I aquest, mira, per casualitat hi ha un país per allà, i d'altres també, eh? Però tipus, països així, tipus Finlàndia, doncs, que es pot semblar una mica a Catalunya, té una cultura pròpia i tal, i han conservat certes tradicions, això no els hi ha impedit després de ser productius, no sé, fabricant Nokies o qualsevol altra història, no?
Ara, en tot plegat, curiós que resulta que les coses que funcionen són tan diferents de les coses que estan funcionant, no sé si bé, més aviat diria que no, en aquest país des de fa tants anys. Avui hem estat parlant amb el Lluís Romaní, que és pedagog Waldorf. Hem esgotat el temps, hem estat 22 minuts. Diuen que quan es treballa, no sé amb quin dels dos hemisferis del cervell, el temps passa volant. I això és el que constato que passa en aquesta ràdio sempre que fem el programa. No sé si també ha tingut aquesta percepció de rapidesa, però...
Sí, això del temps és molt divertit.
Sí.
La percepció del temps i com es viu.
Ara en seguirem parlant, però micròfon tancat, perquè em sembla que nosaltres també esgotem el temps i tenim més continguts pel punt RG. Moltes gràcies, Lluís Romaní, fins la propera.
De res, encantat d'estar aquí.
Salutacions, bona nit. Amigues, amics, en aquests moments... Aire fresc que entra per l'estudi de Ràdio Estel. Maria Sierra, bona nit, per
bona
molts
nit.
Anys.
Moltes gràcies.
Per molts anys. Avui la Maria Sierra fa un any més.
Un any més, a la vida.
No direm quants.
No, millor que no.
No direm quants.
Millor que no.
No, està molt bé, està molt bé. Enhorabona.
Gràcies.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
I avui, per tancar programa i per tancar temporada.
Doncs mira, porto una cançó una mica esperançadora, diria jo. Es titula Tot és començar, del grup Caliu i Sex Freixes.
Molt bé.
És el seu últim, el darrer treball discogràfic.
El darrer treball, per tant, avui ens vens amb una novetat, més que mai.
Sí.
I aquest tema, doncs, tot és començar. Moltes gràcies, Maria, per aquesta temporada acompanyant-nos i posant-nos música en el punt RG.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins a la propera, esperem.
Segurament.
I tant,
jo et dic que sí.
Bona nit.
Bona nit.
No es podran tancar les meves ganes de lluitar el meu avui o el meu demà en una terra lliure on prosperar. El camí no hi començo a col·locar els carrers del meu poble. A cada pas la nit s'ha allargat. Espero que no l'hagis oblidat. I no pot ser que em deixis enrere. I no pot ser que et quedis enrere. Acords per poder explicar la meva forma de pensar amb una llengua com a instrument i fer-la créixer i avançar. Deixo a casa emborratxat cantant de paraules que em passen pel cap, però tu no ho entens i segueixes igual. Pot ser que em deixis enrere. I no pot ser que et quedis enrere. Compromís, dignitat, segon tu va sempre la resposta. Que no jutjar i pensa que en la unitat està la força. I no pot ser que em deixis enrere. No pot ser que et quedis enrere.
Punt.org, amb Joan Ortiz.
Amigues, amics, recordeu que som al Punt.org, l'únic programa sobre acció ciutadana i canvi social, un espai radiofònic microfinançat per l'audiència i reconegut com la millor proposta d'innovació dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya d'enguany. L'Enrique, el Josep Maria, el Ramon, la Treble, Sílvia, el Lluís, Fundació Quepo, Martí, Òscar, Maria Rosa, Antònia, Pompeu, Àngels, Esther, Cristina, Orgànic, Josep Lluís, Montse, Daniel, Adriana, Enric, Gerardo, Fèlix, Mariflor, Maria Àngeles, Maria Rosa, Joan Naumar, Sandra Omaig, són alguns dels noms de les persones i de les entitats que ja han fet un donatiu. Moltíssimes gràcies a totes elles. I ja saben que molt aviat rebran una recompensa per haver-nos ajudat al Punt.org. Tot això ho estarem anunciant via e-mail. I també ens agradarà molt, si ens estàs escoltant en aquests instants i t'adreces al Facebook, poses facebook.com/orgànic, no, que són els que venen ara, facebook.com/.org, i cliques allà on diu m'agrada. I dic això dels d'orgànic perquè els tenim a l'altra banda del fil telefònic, que ara parlem amb ells. Xavi Costa, bona nit.
Bona nit, Joan.
Però vosaltres esteu al Facebook o no, Xavi, ara que em sortia això?
Sí, del Facebook encara no podem acabar de passar del tot. Dels bancs una miqueta, però del Facebook no.
Està bé, està bé. Escolta'm, una furgoneta molt estranya, perquè no va amb un combustible habitual, no? Avui parlem d'això.
Sí.
Explica'ns
sí.
De què va la història.
Doncs avui volíem aprofitar el ratet que ens deixes al teu espai per explicar el projecte de la nova furgoneta que estem intentant tirar endavant a la xarxa. Carai. Que és bàsicament un vehicle dièsel, com qualsevol altre del mercat. La veritat és que contra més antic, millor, fins a cert punt. Vull dir, no cal que sigui dels més nous.
Però l'esteu buscant o ja la teniu?
No, el vehicle encara s'ha de buscar.
Ah, és a dir, que aprofitem per fer la crida, no?
Sí, exactament.
Ah, val, d'acord. Amigues,
tothom,
amics, oients, persones que tingueu una furgoneta més aviat atrotinada i que no sapigueu què fer amb ella. La vostra persona és el Xavi Costa. Segueix, Xavi.
Molt bé. Doncs, goita, a veure, el que sí que ja tenim tot preparat és el projecte de què es farà amb aquesta furgoneta, Joan. El que farem és, bàsicament, tirar endavant una forma d'adaptar aquest vehicle perquè funcioni amb energies més netes. En aquest cas, amb olis vegetals reciclats i amb hidrogen. Llavors, el funcionament és el següent. Necessitem un sistema de filtres que pel qual fem passar l'oli dels restaurants que ja han fet servir i que tenen que guardar. Doncs el recollim, el filtrem bé i aquest oli directament es pot mesclar amb percentatges diferents segons si fa més fred o més calor. A l'estiu s'hi pot posar fins a un 30% d'oli directament mesclat a dintre del dipòsit i a l'hivern doncs, entre un 10 i un 15%. Això amb un 10% més de benzina, o sigui, tindríem una fórmula de un 60% de dièsel, un 10% de benzina i un 30% d'oli reciclat. Doncs això seria el que funcionaria bàsicament la furgoneta. A partir d'aquí, a més, el que se li fa a aquesta furgoneta és posar-li un aparell de la casa Hidrohíbrid, que és un senyor de Mataró, un inventor que és una persona que realment té una ment molt brillant, que el que ha fet és fer un aparato que agafa aigua, li aplica una petita càrrega elèctrica, aconsegueix fer electròlisi d'aquesta aigua i separa l'hidrogen per un tubet i l'oxigen per un altre tubet. I això se posa a la furgoneta, que pot ser a la furgoneta, en el cotxe, serveix per tots els motors de combustió, tant dièsel com benzina. I el tubet que porta oxigen es fica a l'admissió de l'aire, el que fa és que l'aire que entra dintre de la càmera de on explota el combustible, doncs és molt més pur i amb l'oxigen doncs crema millor. I a l'altre tubet que porta hidrogen es fica també perquè es barregi amb aquest combustible que nosaltres hem creat, no? Aquesta barreja de l'oli, la benzina i el dièsel. I el que fa és que, bueno, per una banda, aconseguirem doncs, estalviar a l'hivern un 30% de dièsel que fiquem dintre del dipòsit, per una banda, i a més amb l'hidrohíbrid, amb aquest aparell d'hidròlisi, d'hidrogen i oxigen, s'aconsegueix una reducció del 90% de les emissions de CO2.
Caram.
Perquè un cop combustiona aquest hidrogen i aquest oxigen es tornen a unir i creen vapor d'aigua, i aquest vapor d'aigua atrapa els gasos, la majoria dels gasos, i els deixa a terra.
Caram.
D'acord? Uh-huh. I a més aconsegueix un estalvi de consum de fins al 25%.
Caram, interessant tot això.
I a més el vehicle funciona molt més fi, quasi es podria assegurar que durarà bastants més quilòmetres i aconsegueixes entre un 7 i un 12% més de potència del vehicle.
Caram, sorprès, eh? Sorprès.
Sona bé, oi?
Sorprès, sí.
Sona bé i suposo que t'estranyarà també de saber que aquestes coses s'estan fent a Mataró mateix.
Home, això és una molt bona notícia. És una molt bona notícia, això, eh?
Sí. A veure, no és que s'hagi inventat a Mataró, perquè de l'hidrogen tots n'hem sentit a parlar, però, bueno, l'aparell aquest en concret, que és molt fàcil d'instal·lar en el vehicle, sí que ho ha fet aquest senyor de Mataró. I el tema dels combustibles ecològics, la veritat és que només cal mirar-s'ho a internet i tothom pot trobar aquesta informació. No cal ser llicenciat de res i, bueno, amb estar cremant benzina avui en dia és l'excusa suficient per mirar alternatives a com fer funcionar el teu vehicle amb altres combustibles que facin menys emissions o per lo menys en cicle tancat i a més, pues, bueno, per estalviar de la butxaca, per estalviar impostos que ja veiem que es gasten en qualsevol cosa i, bueno, i tantes altres raons que et podria donar per contaminar menys i gastar menys calés.
Avui que precisament sabíem això de que una empresa dedicada exclusivament a fabricar cotxes elèctrics està començant a funcionar a Califòrnia i que el segon model que està creant aquesta empresa permetrà una autonomia de 250 quilòmetres i ja s'han presentat prereservat fins a 10.000 vehicles. És a dir, que a poc ens estem començant a posar les piles, però Califòrnia no és Mataró. Mataró està molt més a prop i és nostra, i ens agrada molt més. És d'aquí a casa. Escolta'm, Xavi, això que és la furgoneta per repartir.
Correcte, això s'engloba dintre del que seria la nostra comissió de logística sostenible, en la qual doncs, bueno, sempre es busquen formes o de fer menys quilòmetres, o d'aprofitar els viatges, o de gastar menys, o bueno, com en aquest cas, quan toca renovar furgoneta, doncs fer-ho de la forma més conscient possible.
Mm-hmm. El Xavi és d'Orgànic, de la xarxa Consum Responsable. Els trobareu a Orgànic, amb H i amb T, de Hort, orgànic.org. I ens ha estat parlant d'això i d'altres coses al llarg de la temporada. Nosaltres posem, com bé saps, Xavi, el punt final de la temporada avui, així que també és moment per comiats i per agrair-te la vostra participació en el punt ORG.
Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Realment ha sigut un plaer poder intervenir en el teu espai i també la veritat és que voler-te donar l'enhorabona també pels premis merescuts que has guanyat aquesta temporada.
Moltes gràcies. Part d'ells també sabeu que són vostres. Moltíssimes gràcies i seguim en contacte, això sí, eh?
I moltes gràcies a tu, Joan. Esperem que sigui ben aviat.
Xavi, bona nit.
Bona nit, Joan. Adéu-siau.
I amb el Mario Ramírez a les vies de so i el meu nom, Joan Ortiz, doncs arriba el moment de posar el punt final d'aquesta temporada. El punt ORG seguirà al llarg de l'estiu amb reedicions, redifusions d'aquestes coses que s'han anat emetent al llarg de tots aquests mesos. Moltíssimes gràcies a tothom per la vostra participació, per estar al nostre costat. Moltes gràcies a les persones que ens heu ajudat des de la vostra butxaca a tirar endavant amb el punt ORG i, sobretot, no us n'oblideu mai, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.
Ràdio Estel.